Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia, Sergi. Bon dia, estimats oients de Cugat.cat. I en molts casos, companys impositors de caixes d'estalvis, abans entitats sense ànim de lucre i ara entitats bancàries, amb ganes de fer molts i molts diners pels seus accionistes, com ha de ser. La pregunta que proposo en el títol de Gené tot l'any d'aquesta setmana i les meditacions que això comporta és precisament si les caixes, entitats financeres, tenen ànima com una de les dues que han quedat a Catalunya després dels esdeveniments associats a la crisi que arranca l'any 2007, imagina't. Diu aquesta caixa i assegura en la seva publicitat l'ànima de la caixa. O allò tan bonic i emotiu, lletres en moviment i canvi de colors inclosos. Tu ets l'estrella. Emocionant, eh?
Tots dos eslògans de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, no?
Sí, en aquest moment queden dues. Mira, com recordaràs, alguna vegada ja he parlat de les caixes. La darrera setmana, sense anar més lluny, vaig citar els sous del director general i del conseller delegat de CaixaBank. Però la gènesi d'aquesta col·laboració comença amb una notícia apareguda el dimarts passat on es deia que el FROP suspenia finalment... Això d'Infrop no és un insult, eh? Suspenia finalment la licitació de Catalunya Banc per mantenir-la com a entitat nacionalitzada al no aconseguir ofertes prou atractives. Mira, l'objectiu que el FROP es va marcar era ingressar uns 1.000 milions d'euros i els possibles compradors no hi arribaven. Recordo que FROP vol dir Fondo de Reestructuració Ordenada Bancària i a través d'ell, Catalunya Banc ja ha rebut 12.000 milions d'euros. I això, entre altres coses, exigeix un ajust imposat per Brussel·les que suposa 3.000 acomodaments d'una plantilla ara només 100.000 persones. Fa pocs anys havien arribat a ser més de 12.000 i el tancament, a més d'aquests acomiadaments, de 450 oficines. Dit d'aquestes xifres i sentir una mena de mareig és natural, eh? Si pensem que fa només 2 anys a Catalunya hi havia una caixa gran, la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, una caixa mitjana, la Caixa de Catalunya, i 8 caixes més petites, totes elles fortament arrelades a diferents comarques. Avui, precisament, a l'Ateneu Barcelonès, del carrer de la Canuda de Barcelona, el senyor Francesc Cabanes, historiador especialitzat en economia, presentarà el seu llibre El crepuscle de les caixes. No tens a veure amb vampirs, això, eh? Bueno, potser sí. O potser sí.
Potser si assistim a aquesta presentació ho descobrirem.
O potser sí. On explica els resultats traumàtics per al paisatge institucional i social del país per la seva incidència no només econòmica, sinó també sociològica i cultural.
Ens recomanes, Eduard, aquest llibre, El crepuscle de les caixes, si més no, tenir en compte Francesc Cabanes, l'historiador, amb aquest llibre?
Jo penso que sí, pot ser molt interessant. Amb algunes coses probablement ja no hi estigui d'acord, però això és normal. I a més convé no hi estar d'acord totalment en qualsevol cosa, perquè d'aquesta manera hi ha varietat d'opinions.
Fins ara hem parlat de xifres, sobretot,
sí,
des que hem començat, una mica allò que anem fent aquí sempre. Però avui tu preguntes, Eduard, si tenen ànima les caixes.
Esclar, perquè, a veure, les caixes tenen una immensa obra social i cultural i un patrimoni molt gran en edificis, espais, museus, accions educatives, que ara han passat a ser fundacions, però que depenen igualment dels bancs que han comprat o canviat el seu estatus de caixa a banc, i que no està clar, tot i que hi ha normatives per entomar en principi la transformació absoluta, de qui serà un patrimoni que en el fons, i com sempre, és de tots els que durant anys i anys vam ser els impositors, els que tenien i tenen els diners, els seus diners, amb comptes corrents a les caixes. Aquí, a la ciutat, a la nostra ciutat, tenim, com saps, el carrer de Francesc Moragues, un advocat que va estudiar a Alemanya i Anglaterra a finals del segle XIX, tota la seva organització sobre assegurances i sistemes d'estalvi i prevenció per a la vellesa amb sistemes de jubilació capitalitzada que el va portar en el seu afany catalanista i dins de les corrents de la regeneració del país a la creació d'una caixa pensant en la classe treballadora, amb la doble finalitat de donar suport als obrers i a les seves famílies i a la vegada amb una intel·ligent gestió per evitar les injustícies i controlar els esclats de violència que s'anaven produint per l'evolució d'una societat que demanava més igualtat. Ell, en Francesc Moragues, quan era secretari del Fomento de Trabajo Nacional, va convèncer un prohom de la burgesia catalana, Lluís Ferrer Vidal, que era vicepresident de la Gran Patronal, per crear una caixa de pensions, la mateixa caixa de pensions, que després es va fusionar amb el Monte de Piedad, l'anomenada, durant molts anys, Caixa dels Marquesos.
Què et sembla aquest nom, Eduard, la Caixa dels Marquesos?
Home, era significatiu perquè era sempre una caixa feta per fer, diguéssim, no tant justícia, sinó caritat. I per tant els marquesos, la noblesa, pensava que tenien que fer aquest tipus d'accions. Però mira, la cosa és aquesta. Les caixes han deixat d'existir. I la funció de les caixes ja fa molts anys que havien derivat cap a una tendència cada cop més semblant a la de la banca, deixant de banda els seus principis fundacionals que eren, bàsicament filantròpics, sense afany de lucre i sempre accentuant el seu àmbit local. La veritat és que el sentit de caixa catalana ja feia molts anys que havia deixat d'existir, i no pas ara, en els darrers 20 anys, sinó que just després de la guerra incivil, amb la direcció d'un franquista i feixista, el senyor Luño Peña, la caixa, la de l'Estrella per entendre'ns, arribava a comprar, i ho va fer fins a l'any 1976, quan el senyor es va jubilar, fins al 30% de deute públic, o sigui, que drenava els diners dels estalviadors catalans cap a la finançament d'allò que volia el govern de Franco, que, com et pots imaginar, no era precisament favorable a Catalunya. I com segueix passant ara, afavoria totes les Espanyes abans que el país on es generava l'estalvi. La Caixa, la nostra, com deia molta gent de bona fe. Malauradament, aquesta mateixa setmana, el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional diu acabada la instrucció de la investigació contra quatre exdirectius de Caixa del Penedès i diu que hi ha indicis de delicte. El que va ser 15 anys director general, Ricard Pagès, va contractar pensions i assegurances per ell i els altres que formaven part de la direcció, per valor de 23 milions d'euros a càrrec de l'empresa i quan va cessar, voluntàriament, el dia 30 de maig de 2011, va cobrar 10,8 milions d'indemnització, fent-ho, precisament, fins i tot quina casualitat, 4 dies abans de l'aprovació per part del govern espanyol d'un reial decret que limitava les retribucions dels directius. Escolta, els paios aquests són uns gàngsters, això està clar, però es dona la casualitat que altres afers dels tribunals, llegeixis Bankia, van lents, molt i molt lents. O sigui que, com sempre, hi ha tractes diferents en afers similars o alguns molt més importants.
És a dir, que aquí Ricard Pagès, Eduard, de Caixa Penedès, que recordem és una d'aquestes 8 petites caixes que teníem a Catalunya fins fa 2 anys, ja està assumint les conseqüències dels seus actes.
De moment, o si més diuen no, que hi ha indicis de delicte.
Hi ha indicis de delicte i s'estudia.
Ara ha de passar al judici.
I tenim ara Bankia, que quan dius que has parlat de les caixes aquí en altres ocasions, bàsicament hem parlat de Bankia.
I aquí a Bankia, de moment, surta molt, es parla molt, fan moltes declaracions, però no hi ha ningú que hagi assegut davant d'un jutge. Ni un. No sé, Sergi, és que al final, i em sap greu citar-me a mi mateix, torno a les prediccions de Gener Damos, que es van esmentar d'aquest programa el dia 31 de desembre. El país cada cop està més ofegat, vull dir Catalunya. I les coses van per un camí que sembla el guió d'una pel·lícula de terror. I a més, o una pel·lícula negra, novel·la negra, i molt negra. Mira, em direu que jo veig visions, però deixa'm que seguint el rastre de les notícies dels últims 7 dies faci una mena de bucle estranya, ho haig de reconèixer, però que penso té una certa dosis de realisme.
És
fantàstic,
a dir, que
potser
no és predicció, com aquell dia el Gener Damos,
no,
sinó ara ho recull, eh?
Ara lligo una mica unes notícies, que són les que vaig a citar. És un realisme màgic, però realisme, perquè tot el que cito és veritat, o s'ha dit, o s'ha escrit. El diumenge passat, el dia 3 de març, vull dir, ingressen al rei per una intervenció d'hèrnia discal a la clínica La Milagrosa, que déu-n'hi-do el nom de la clínica. El dilluns diuen que tardarà entre 2 i 6 mesos en recuperar-se. El dimecres a 3:15 del matí hi ha una explosió a la clínica. Ep, alto. I un incendi, controlat, això sí, en 10 minuts, però que obliga un gran desplegament dels serveis d'emergència, ambulàncies, bombers, policies tallant els accessos i els serveis de seguretat de la Casa Reial actuant a tota pastilla, controlant la zona antiviral rei. El dissabte, el rei fot al camp de la clínica. I diu que ja no li duele nada. I que seguirà els exercicis de recuperació a la Zarzuela. Què vols que et digui? Una mica estrany tot plegat. Però atenció, aquí hi ha una notícia especial i no vull fer cap més comentari sobre això. El director gerent i conseller de la societat de la clínica La Milagrosa es diu Gaspar Palet i Pi i és català.
Aquestes informacions sempre ens les busca i rebusca l'Eduard i és molt d'agrair. Per tant, vols dir que el rei ja no s'hi trobava segur a La Milagrosa?
Tranquil, Sergi, tranquil. Que encara no hi ha acabat.
Amb un català allà?
Que encara no hi ha acabat. No ho sé, però espera, espera. El divendres es publica que l'emir de Qatar, atenció a la dada, ha comprat per 8,5 milions d'euros 6 illes d'Ítaca. Un moment. A veure si ho entenem. L'emir de Qatar compra Ítaca?
A quin interès?
Compra Ítaca. On volen anar els catalans?
A Ítaca.
On va jugar Pep Guardiola l'any 2004?
A Qatar. A Ítaca no, a Qatar.
A Qatar, a Qatar. Qui són els que han comprat Ítaca? Què porta el Barça a la samarreta? Qatar Foundation.
Qatar Airways, la temporada que ve.
De moment ho ha portat algun temps. Escolta'm, és així. I què va dir el fiscal general de Catalunya, senyor Rodríguez Sol, abans de dimitir després de la pressió brutal del fiscal general de l'Estat, senyor Eduardo Torres Dulce, que a més és gran aficionat al cinema? Doncs el dimitit, que no es pot considerar que sigui un independentista president, va dir: en el viatge a Ítaca, els bitllets es venen a Madrid.
Aquí hem acabat, per tant, i hem fet el lligam, eh? Del que ha passat la darrera setmana.
No. Jo no dic res més. Em limito a posar seguides unes notícies aparegudes a la premsa aquesta darrera setmana. Just quan al final de la setmana, la senyora Sánchez Camacho ha demanat que li retirin els Mossos d'Esquadra que la protegeixen perquè no se'n fia i vol que siguin de la Policia Nacional Espanyola, és clar. Això és com una novel·la o com una pel·lícula, però és la realitat. Igual com és la realitat, el que ara diré, i que ningú, que jo sàpiga, ni el Jordi Évole, ha dit. I que, com veus, és una primícia informativa. Torno a citar-me. Vaig parlar de la presència del diable en tot aquest maleït afer que vivim a Catalunya, oi? Te'n recordes?
Molt cert. Bé.
Saben, estimats oients, on tenen la seu els membres del Centre Nacional d'Investigació, el CNI, els espies del govern espanyol a Barcelona? Doncs estan a la diagonal número 666. El número 666, comprenen, el número del diable, segons el Nou Testament.
Posem-hi música, Eduard, que ens queden 2 minuts.
Posem-hi música. Ens queden 2 minuts, n'hi ha prou. I clar, de James Bond Tem, de John Barry, amb l'orquestra de Danny Davis.
Doncs amb totes aquestes informacions que ens ha apuntat l'Eduard, l'última de totes, el número on es troba, no, Eduard? El Centre Nacional d'Investigació, a Barcelona.
Els espies.
El número 666 de la Diagonal.
El número del diable, recordem-ho. La profecia, Da Vinci, tot està lligat.
Podràs seguir parlant de tu mateix, Eduard, encara que, com diguis, et pesi, però és que les prediccions en aquest programa que ens fa l'Eduard, a mesura que avancen els dies i les setmanes, es van complint o, si més no, es van encaminant, també. Van sorgint indicis.
Exacte.
Eduard Jané, moltes gràcies, com cada dilluns. Ens veiem aquí, al programa El Sant Cugat a Fons, dilluns de la setmana vinent.
Perfecte.
Arribarem fins al punt de les 12 del migdia amb aquest minut i mig que ens queda amb el tema de James Bond, de John Barry, amb l'orquestra de Danny Davis.